habitació pròpia.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Tal dia com avui, de fa 42 anys, el món escoltava per primera vegada aquesta meravella de cançó, Àfrica, del grup nord-americà Toto. Avantguardistes d'un so i un ritme dels 80 que ha quedat per sempre. Una cançó que no caduca. Com a curiositat, un dels membres de la banda és Joseph Williams, fill del compositor John Williams, un dels creadors de les millors bandes sonores del cinema, com Superman, Star Wars o Indiana Jones. Bé, en altre ordre de les coses, comencem setmana i ho fem amb unes temperatures poc habituals al mes de febrer, però que comencen a ser recurrents, malgrat que sembla que aquesta setmana tornarà la pluja i el fred. Plogui, nevi o faci sol, fabriquem una nova setmana plegats. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, va, 3 minuts que passen de 2:15 de la tarda. Marta Harkel, la sotsdirecció.
Què tal? Bona tarda. Com esteu?
Molt, molt bona tarda. La producció, avui, a Nuri Francisco, des de l'estudi.
Aquí,
bona tarda.
Aquí present.
Ben tornat.
Boníssima tarda.
M'ha encantat pensar que diguis equip present.
I dic, bueno, sí, equip present.
L'equip, el
sí,
Dani
sí,
present.
Sí, les dues coses.
Ai, filla. A la producció també en Ferran Capdevila, al món digital Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, la vida pràctica i a la interpretació simultània, la nostra Marta Medina i, un dia més al món sonor, José Matosas i Paula Moreno. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
La Leire, que és la substituta.
És la cantant. Com que és la substituta?
No, bueno, perquè...
Un moment, no, silenci, arrou, sisplau. Arrou. Un moment, silenci. Leire Martínez, bona tarda. Oh.
Bona tarda.
No, perdón, o sea, quiero pedirte disculpas. No, pero ahora mismo pero, la candela está roja. Gran candela Figueres. Gràcies,
la propera, a reveure.
I fins sempre.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Que passen ja 4 minuts de 2:15 de la tarda. D'aquí res repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després, la Marta Harke avui farà la digestió amb l'actriu usonenca Yolanda Sey, membre també de les Sey Sisters, que ahir va ser una de les clares protagonistes de la cerimònia dels Premis Gaudí. Per si encara no l'heu vist, us recomaneu que ho feu. L'actriu i cantant va reclamar més papers al cinema català per les actrius racialitzades. Ho va fer en un discurs molt aplaudit en què va criticar que hi hagi un cinema blanc, privilegiat i de classe alta i que no representa, va dir Yolanda, la realitat i que, per tant, no serà català. Bé, d'aquest discurs, de les seves paraules i també del ressò que està tenint, en parlarem avui amb ella a quarts de quatre. Together, hey, we're glowing today. We care and we learn from each other and healing our deepest wounds. So hey, we're rising today, demanding our right to exist. We're proud of our blackness and we're gonna... I a continuació avui posarem l'agenda al dia. Avui amb la Judit Caselles, amb ella repassarem el que ens marca aquesta setmana l'actualitat informativa. I connectarem avui també amb Pau Massip, que avui està seguint com pot el cas Dani Alves, que com ja sabeu ha començat avui a l'Audiència de Barcelona. Dic com pot perquè ja sabeu que avui ha començat aquesta vista oral amb força restriccions per tots els mitjans. Ens explicarà en Pau abans de les 4. A més també tindrem la mirada, com cada dilluns, del Verificat, de Verificat, perquè ens parlin aquest dilluns sobre les veritats i mentides de les protestes agràries d'aquests dies. I a partir de les 4, avui toca anar de calçotada amb ells, amb els Figaflauers. Em provocava amb la mirada quan parlava, jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada quan ballava, la notava i feia veure que no m'importava. La mossego, cego, em descontrola amb el seu pas i m'arrossego, cego. Soc als seus peus, al seu compàs, em desespero, però la fantasia no és ficció, ja no em despego, pego, ajuti, pego. Baby, lo nuestro es imposible. Doncs sí, avui anirem de calçotada, per tant, us recomanem a Harke que estigueu ja... Mira, si heu dinat, doncs ja ho teniu
fet. El pitet,
fet.
O que es vagin posant si no, el pitet, perquè això doncs, no se sap mai.
Vinga, tindrem de tot, amb aquesta calçotada amb els Reis de la Música, ara mateix en català. Acaben de treure un nou disc, es diu així, Calçotada, un recull de 20 cançons que porten molts estils urbans, com ja ens tenen acostumats. En parlarem amb en Pep Velasco i en Xavi Cartanyà, que amb ells parlarem doncs, de la seva música, del disc i també de la indústria musical. Això serà a partir de les 4 i després xerrarem una estona amb l'expert internacional i professor de Blanquerna, Manuel Manonelles, sobre l'actualitat internacional. A més, també tindreu en Pau Gascó, com cada dilluns, a partir de les 5, avui amb la mirada posada al Carnaval de Sitges. Ai, Déu meu. I arribarem a les 6 amb la tertúlia esportiva.
Hem quedat després de Nadal, de veritat. Estarem aquí.
Aquest val era teu, eh?
Sí, sí, seguim esperant.
Francisco.
Però ja vam dir que el després de Nadal és poc...
Clar, no diu cap mentida,
no
Minguella.
No està acotat en el temps.
Això és veritat. Bueno, ho descobrirem avui, si tindrem el Minguella o no a l'estudi. Parlarem amb ell sobre el partit d'ahir entre el Madrid i l'Atlètic, amb un gol al minut 92 de Marcos Llorente,
preciós,
que li dona encara més emoció a la Lliga. Quin momentàs.
Bé, dona, sí, certa expectativa, perquè si no el Madrid es veia campió, clar, ja, lliga feta...
I a més el partit del Girona el cap de setmana que clar, ve, clar, això es posa molt interessant.
Doncs interessant serà la tertúlia d'avui, perquè amb el Minguella també tindrem el periodista Joan Poquí, avui al Fabricació Pròpia. La faixa tota catalana, figa flaua, xelo cartiti, tei, sempre em van acompanyar. Recent arriba la invitació per la consulta. 8 minuts que passen ara mateix. De 2:45 de la tarda ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela.
Digue'm. És que no em puc aguantar.
Què et passa?
És que tinc moltes ganes que m'ho preguntis.
Marta Harke, molt bona tarda.
Ara, bona tarda.
Avui vols dedicar la Realitat Paral·lela, dius tu, a una persona.
Sí. A l'Au Fènix, del Fabricació Pròpia, renascut un cop més de les seves pròpies cendres, Uri Francisco.
No, per favor.
Sembla que estiguem a un casament ara mateix.
Però espera. Uri, que ara és quan has de ballar, eh?
Ara és la bona, eh? Aquesta bateria com un tro.
Uri! Bé, la veritat, Mercè, és que el compte enrere del seu retorn se'ns ha fet molt llarg. Han passat, Uri, també és veritat, han passat moltes coses
sí.
Aquí al programa. Ja t'anirem posant al dia.
Val, perquè
perquè hi ha hagut, sí, hi ha hagut algun moviment, i això és veritat que quan reincorpores ho has d'anar fent mica en mica.
Si no, t'atabales.
Clar, exacte. I després tornaries a... Si vas massa ràpid, què passa? Que tornes a la casella de sortida i no ens interessa. No ens interessa. Uri, avui per donar-te la benvinguda porto un tema dedicat a tu.
Ai,
perquè
que
sé que t'agradarà molt. Es tracta d'un dels ginys que es va presentar al festival Consumer Electronic Show, que se celebra cada any a Las Vegas i que presenta les principals novetats tecnològiques de l'any.
Haig de dir que la selecció musical ja, sí, em sembla perfecta.
Sí, sí, és que la música també sé que t'agradaria. Bé, com sabeu, la màxima del capitalisme és renovar-se o morir, i només una de les dues opcions et permet seguir facturant, renovar-se. Per tant, doncs d'això va la secció d'avui, de productes nous, de cosetes que podeu comprar. Si l'any passat, per exemple, no sé si vosaltres sou dels de l'equip fregidora d'aire...
No.
Recentment, a casa meva s'han adquirit una... Jo ni dic forn de convecció de tota la vida, però diguem-ne...
Sí, tu sí, 50%, tu, Mercè, no, Uri, sí. Doncs, Uri, t'he de dir que ja vas tard.
Això és un clàssic a casa meva,
ja
també t'ho diré.
Ja el pots tirar a la bassa, aquesta fregidora d'aire, perquè arriba el fill prodigi...
Que no, però dic...
De la...
Del microones, que és el macroones. Una de les novetats d'aquest Consumer Electronics Show, que és el millor de l'invent, ja us avanço que és el canvi de nom, el macroones, que seria el microones, la versió renovada d'aquest microones, no deixa de ser això, un microones amb una graella d'infrarojos que promet escalfar els productes i deixar-los torradets i cruixents.
Però, o sigui, de mides, dejar que ens hem d'imaginar com un forn, com un macroones.
És com un microones, no? És un microones.
Macro, per mi, és més gran.
Jo
per
també.
Tant, m'ho imagino clar. Tot molt més gran. Ones més grans, no? Forn més gran.
Clar, per tant, cuina més gran, necessites,
clar, clar, clar.
Però...
Tot més gran.
És exactament el mateix. La imatge també és exactament la mateixa que un microones. L'únic que té, doncs, aquestes, aquesta graella, que ja es veu vermella, rugent, sí. Roent... a mi em sembla un giny una mica absurd, tenint en compte que avui poses una croqueta crua a l'asfalt i en mig minut ja la tens carbonitzada
ja
per la calor. Exacte.
Però això em recorda aquella mena de parrilla elèctrica d'antes. Vull dir que és una fusió dels dos invents.
Parrilla elèctrica
d'antes. Sí, una graella. Sí, 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 sí.
He dit parrilla, volia dir graella.
Una graella, val.
Sí, que era com una resistència gegant, que ho endollaves, allò es tornava supervermell i a sobre hi havia...
Doncs ara això ho han posat dins d'un microones.
Però per què?
I n'han fet el macroones, perquè això es veu que també doncs, amb una mica d'ones macro encara, diguéssim, que fregeix i rosteix, fa les dues coses.
Molt bé.
D'aquí quatre dies, bé, aquest ja en podeu anar reservant perquè serà el regal del Nadal. Però, Uri, aquest encara no és l'invent que et farà gràcia. Tampoc el següent que us porto, que és un aliat electrònic pels dies de més calor. Seguim amb aquestes novetats del Festival Consumer Electronics Show, que a mi em sembla... Uri, tu, clar, la setmana passada no hi eres, aquí vam tenir l'ICE a Barcelona.
Ah!
I totes les novetats que han presentat a Las Vegas, ja passa això perquè els nord-americans això ho toquen molt bé, són molt més espectaculars que qualsevol de les propostes que es presentaven
perquè
a l'ICE.
Saben vestir,
oi tant,
però...
Oi tant. I se les pensen totes. Després del cafè i el te en càpsules, ha arribat la revolució de l'estiu, que és el gelat en càpsules.
Què?
Es diu Cold Snap, és una màquina de fer gelats a casa... que funciona com les populars cafeteres de càpsules.
Apunta maneres, això.
Sí, Mercè, tu aquest te'l compraries abans que el macroones?
A mi m'està convencent.
Però què vol dir, això?
Doncs mira, tu...
Que no regalim res.
Fins que t'ho mengis.
D'entrada.
Espera, tu hi col·loques una... Diguéssim que la mida és la mateixa doncs, que una d'aquestes cafeteres, no direm marques, doncs, en càpsules, però en lloc de càpsula, where else, doncs, hi col·loques una llauna petita de gelat, que seria com els monsters de... que es pren la Paula cada tarda.
Sí, però allò però no és petit, eh?
Però més allò menut, macro, en miniatura.
Allò és macromonster.
Exacte,
no?
Doncs això seria micromonster, que serien aquestes llaunes de...
Les dels avions.
Sí, més o menys. Una mica més... La meitat d'una de l'avió.
Carai.
Perquè te'n facis una mica la idea. Tu representa que això ho col·loques a la màquina aquesta, prems un botó i et surt una ració individual de crema de gelat. Però... Sabeu com els nord-americans?
Sí.
Doncs això. Doncs són aquests gelats que evidentment, atents amb això, heu de posar-hi un got a sota, perquè si no...
Recipient.
No? Ha d'anar a petar algun lloc.
Aquesta gent no ho entenc molt bé, perquè això a mi em recorda la mítica, no sé si a vosaltres de l'escola, quan us donaven gelat, nosaltres teníem una màquina de gelat i funcionava igual.
Però representa...
Teníeu màquina de gelat a l'escola?
Posaves una càpsula i et sortia el gelat.
Corai.
Vull dir, el que està explicant la Harker...
Ja existia
fa
10 anys,
de fa,
no?
No sé si ve així, això.
Però escolta'm,
sabeu
una cosa...
Sabeu el típic sortidor de gelats?
Sí. Però uns visionaris. Però tu hi posaves una càpsula, Mercè,
sí,
i sortia el gelat?
Sí.
Noi?
Ja estan venent aquí.
Perdona, i això també...
Això era Las Vegas, ja.
I en marques també d'ara, que tots sabem, que també són els típics gelats, sabeu, aquests de sortidor? Que
sí, esclar, però això no t'ho no pots posar a casa i no pots comprar aquestes llaunetes. Aquesta és la diferència. El tema és que aquesta gent veuen on hi ha negoci i diuen, calla, que això la gent es gastarà una pasta per cada llauneta i aquí farem la primera pela. Va. Aquesta jo crec que és la diferència, que és una màquina d'ús domèstic. Bé, la gràcia d'aquestes llaunes és que no cal que es conservin en fred, que això és una de les grans virtuts, el que suposa, evidentment, un important estalvi energètic. Poc sostenible, també és veritat, perquè si per cada gelat has d'anar llançant una llauna,
sí,
vull dir, ells t'ho venen com una cosa sostenible perquè no s'ha de mantenir en fred, però esclar, té la seva contraprestació. Sabors, aquí tampoc han estat massa originals.
A veure,
cafè. caramel salat, que això és un clàssic, també que s'està posant molt de moda. Xocolata i vainilla.
Ja no és original, el caramel salat. O sigui, allò de posar-hi sal a la xocolata, ja no és nou. I és que vaig tan tard, que aquesta setmana m'està passant una factura.
T'està passant factura,
però moltíssim.
A tu t'haurien de donar un gelat d'espidifens, per exemple.
Això.
O de coldina.
Hauries estat com una realitat paral·lela, certament així.
No, però absolutament. És més, he estat a unes temperatures corporals tan elevades... que no distingeixo el que he somiat del que he viscut. I he tingut molts malsons de feina, de coses que no...
Ai, estàs en un estat oníric.
Sí, exacte.
M'agrada això.
Oníric. Bé, Uri, nosaltres mica en mica t'anirem posant més o menys al dia, però això que t'explico jo és tot veritat. Pot semblar mentida, però és veritat, sí. Tampoc és... no he pogut averiguar quant val cada llauna, val? Que això potser seria una dada important.
Aquest és el negoci.
Però de moment aquesta gent no ho publiquen. Jo també us dono un consell. Uri, tu que ara estàs tornant, diguéssim, a la vida, si vols un bol gelat, doncs vés a la plaça de la Vila de Gràcia, a la Nita Gelato, i us demaneu un gelat que és espectacular.
És aquell que fa cantonada dalt, amb esquerra?
Sí, i sempre hi ha cua.
A Vila de Gràcia hi ha moltes gelateries bones, perquè a la plaça Revolució també n'hi ha una, que ara no me'n recordo el nom, però que també fa molt bons gelats.
Sí, Revolució... Havia estat un dino, i ara ja no és un dino, i ara és una cosa de bon gènere.
No.
Bueno, vull dir que és artesà.
Sí.
Carai, ja hi aniré. Bé, acabem, Uri, ara sí, amb l'invent que realment ha revolucionat la Fira d'Invents de Las Vegas, que jo crec que és que t'agradarà tant.
Ai.
El robot de cuina pel teu millor amic, el gos.
Això és l'Uri, o...?
Això ha sigut el José.
És el José? Qui ha estat?
Bé, és una Thermomix, la que us porto, capaç de preparar en 40 minuts gairebé 3 quilos de menjar de gos.
Espera, t'anava a dir això aquí, però no.
Harker, jo no estic entenent res, ara mateix.
Mira, t'he posat una foto.
O sigui, però...
Hi ha el gosset disfressat de cuiner.
Aquesta foto el que està suggerint és que el propi gos...
Que és un robot pel gos?
Pot fer-se el menjar? És això o no?
A veure, vosaltres, jo a casa no en tenim, teniu Thermomix a casa?
No,
però n'he vist.
Val, doncs us imagineu més o menys com és.
N'he vist.
Si m'han dit que existeixen.
A través d'un vidre.
Sí.
Doncs us heu d'imaginar, és una Thermomix, és que és igual, vull dir, per fora és el mateix.
Sí.
La diferència és que jo tampoc ho acabo d'entendre. És que serveix per preparar menjar de gosset.
Ah, això.
Menjars pel gosset. Compta amb una aplicació pròpia que ho controla tot plegat des d'un mòbil i inclou... o sigui, tu et baixes l'aplicació i ja pots dir, mira, doncs avui vull que el meu gos mengi salmó. Però jo no ho he acabat d'entendre. Perquè una Thermomix implica ingredients.
Clar.
Val. Aleshores...
I tu els has de treballar primer, no? A vegades has de tallar, no?
Clar, no, però això t'ho fa la Thermomix.
Sí?
Però em refereixo, tu quan vas al supermercat els menjars de gos ja te'ls trobes fets, no?
Clar.
Aleshores no entenc els ingredients que hi has d'anar posant. Posa una mica de pinso.
Clar.
Posa una mica de pollà. Què els hi donen als gossos? Un os.
Un osset triturat.
Un os.
No? O que clar, no ho sé. L'haurà de preguntar al Gascó avui.
Total, Mercè, que ho sàpigues. Inclou 25... L'aparell aquest, sí. com passa amb la Thermomix, inclou 25 receptes preprogramades amb la idea que el gos no s'avorreixi de menjar sempre el mateix.
Això està bé.
Aquesta és una mica la idea. Que jo crec que per acabar de reduir la cosa el mateix gos hauria de ser qui controlés l'app, no? Per fer-se ell mateix el dinar.
Clar, que decideixi què vol menjar cada dia.
Exacte.
Per què
ho ha de decidir l'amic humà? Això ho hauria de dir el gosset, qui s'ho menjarà.
Quan us heu plantejat de fer algun tipus de menú, allò per anar bé
per
a casa...
Gosset?
No, per a vosaltres.
Per tu. Ah.
Sou de fer un menú, diguem, cada dia diferent, cada dia del mes, o els dilluns... Jo un dia vaig parlar amb Xavi Aguilar, això. Em va dir, dilluns toca tal, dimarts toca qual.
Mm-hmm.
Saps? I així em vas fent via.
Bueno,
no
hi ha
sé
gent
si...
que per organització jo crec que els hi va
és
millor
fer-se el menú. Cada dilluns de la vida menjar...
Menjar el mateix.
Clar.
Cada dilluns algun sopar, també marcar-t'ho, perquè jo crec que així et relaxes, perquè ja no has de pensar. No? Els que ens hem de preparar el dinar i el sopar, doncs clar. Què passa que estàs tot el dia pensant... I al final què fas? Doncs tu diries que t'ho portin a casa. No, moltes vegades el que ens passa.
Harke, com ho fem, això? Perquè
no, res, tenim... només dir-te res, dos detalls. La broma, Mercè, costa això del Thermomix de gos, 600 euros, que no està gens malament. I no sé si haureu notat que estem convertint els gossets en personetes, pobrets, que potser ells tampoc els hi fa cap mena de gràcia tot això que els hi fem. De fet, es calcula que a Espanya el 40% de llars tenen gos, per això les empreses doncs s'han posat les piles. I jo he estat remenant les xarxes i m'he trobat amb autèntiques perles, és a dir, ginys, invents que s'han inventat precisament pels gossos, i que no entenc per què, però se'ns havien passat per alt. La que més m'ha creat la nació és Gosby, que a més de ser patrocinador del Girona, doncs és una empresa de menjar de gos. Ofereix receptes de menjar de gos dissenyats per un xef de renom, que és el Paco Pérez, que a mi això m'ha sorprès molt.
Home...
És a dir, aquest tio té 5 estrelles Michelin, eh?
Està molt bé, clar, i cuina també per gossos.
Deu ser assequible.
A tu et sembla...
A mi em sembla bé. A mi em sembla bé.
Si tu aniries a sopar a un restaurant que saps que el cuiner, el xef, fa menjars per gos, també?
Sí. Home, sí, perquè s'han d'alimentar
excloent,
igual.
No,
fa uns anys es va posar de moda allò del McDonald's, que els xefs feien com receptes especials.
Sí, menús no especials.
Vull dir que si pot fer això...
A mi em sembla bé, Harke.
Bueno, que comparis McDonald's amb menjar de gos tampoc em sembla del 100% correcte.
Segur?
Bueno, en tot cas.
Real food per gossos, també, que el real food també és una cosa que els humans se'ns ha posat de moda, doncs també n'hi ha per gossos, és a dir, menjar d'aquest que no és processat. Ah. Iogurts i gelats per gossos, això es veu que els gossets també els hi fa molta gràcia, i els hi fa passar
encanta.
El fred, perdó, els hi fa passar la calor, gelat. El que encara no han inventat és el calçot, la calçotada, que avui precisament que anem amb els figaflaues de calçotada, jo crec que és una cosa que tenen pendents. Potser de cara a aquest congrés d'invents de Las Vegas de l'any que ve, doncs podríem pensar
a veure, manera, no?
Doncs així, una calçot perquè hi puguem anar amb el nostre gosset.
Doncs aquesta realitat paral·lela avui dedicada a l'Uri Francisco i d'aquí doncs directament a veure Francisco.
Uri? Moltíssim.
No m'estranya, fet amb aquest carinyo per part de la
Marta.
Fet a mida. Ha estat una realitat paral·lela fet a mida. Torna d'aquesta realitat paral·lela, perquè ja diria que tens alguna cosa que no et pots treure del cap.
Avui us porto el que seria el darrer producte de la companyia Apple, sí, que ha de revolucionar el mercat i les nostres vides, però no necessàriament per bé o a millor. Estem parlant d'Apple Vision Pro, unes ulleres que usen la tecnologia que els profans en la matèria anomenem realitat virtual. El guió us he calçat un fotograma del Simpson que, com veieu, és gent premonitòria.
Mira, tu anava a dir, els Simpsons sempre estan avançats.
Ja ho sabien abans.
Sí, ja ho sabien.
Sí. Ja ho tenim clar.
No
sé, això és de fa temps, aquesta fotografia és de fa temps. Futurs fets de bogeria virtual cantaven els Jamiroquai l'any 1996 i gairebé 30 anys després aquest concepte no podria ser més vigent. D'entrada, hem de parlar en propietat perquè els d'Apple no volen que ho anomenem ni realitat virtual... ni realitat augmentada.
Com n'hem de dir?
Ni realitat extesa.
Tampoc.
Ni realitat mixta. Molts articles que he llegit molts articles avui, en deien realitat mixta i no és veritat. Segons el web de la BBC, que va tenir l'oportunitat de provar aquestes ulleres el passat juny, n'hem de dir computació espacial.
Carai. Sí que és veritat que hi ha... És més car. O sigui, sona més que hi ha més calents.
És que en saben, són unes guies.
Sí.
A què consisteix això d'Apple Vision Pro? Us heu d'imaginar unes ulleres d'esquiar del tipus que es coneix com a antiventisca? Mm-hmm. Sí? Queda clar?
Mm-hmm. Home.
Són aquest tipus d'ulleres que recobreixen...
Panoràmiques,
clar,
no?
Tota la cara.
Sí, 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 que t'agafa tot arreu. Vale.
Ara, unes ulleres d'antiventisca de 3.499...
Coroi!
Dòlars.
Sí.
3.499.
És que, clar, són de computació especial.
Clar, veus? Ara fossin de realitat extesa o clar, mixta...
Clar. Sí.
Bueno, però amb aquest obrets. Preu te les pots posar com a mínim per anar a esquiar, també?
Clar,
és a dir,
no,
perfecte.
No. És que la gràcia...
Home,
la com, és que
com a mínim, serveix... no?
Ah, perquè, és que veureu que te les pots posar sí, per tot.
Per tot, carai.
Les ulleres són del tot opaques, no hi veus a través, val?
No veus res?
Com?
No.
No estic entenent res.
Doncs per esquiar, després complicat.
Però incorporen una sèrie de càmeres que projecten allò que tens al davant. Per tant, és com si efectivament hi veiessis a través del vidre.
Val.
Sí?
De moment no hem millorat res. És a dir, sí. El que seria una ullera de ventisca tradicional.
Sí, però amb unes càmeres que projecten el que tu veus. Però la idea d'això és que sobre aquesta projecció, apretant un botó que incorporen les ulleres, sí o no?
Però és que estic pensant, perquè això acostuma a fallar, aquests productes. Tu vas, imagina que tu estàs baixant, perdó, per Baqueira Baret, amb aquestes sí. Ulleres de pijo...
I un moment 3, de...
Clar, i s'acaba la bateria. Clar, o sigui, és visió... No veus res.
Clar, i si te les treus de sobte... Igual et quedes sec.
Se't congelen.
El sol t'enlluerna, et quedes sec.
O se't congelen els ulls. Bé, de moment no m'acaba de convèncer.
No, però perquè la idea és que sobre les imatges reals, sí. Que tu pots veure, s'hi projecten la interfície d'Apple amb sí. Les seves icones i a partir d'aquí, amb un sol gest, tu decideixes quina aplicació vols accedir. Has de fer com aquella pel·li que es deia Minority Report,
sí.
Per exemple.
Minority Report? Era sí. La del Tom Cruise?
Exacte.
Sí.
Tu allargues la mà sí. I amb el dit apretes la icona i allò detecta que tu has tocat un espai concret sobre aquella icona.
Molt
sí.
Bé.
S'entén, eh?
Sí, s'entén. Sí.
Anem bé.
Aquestes aplicacions, a més, s'obren del tamany i l'opacitat que tu decideixis i en pots obrir diverses a la vegada.
Mora meva.
Queda entès, això?
Sí, queda entès.
La Mercè ara mateix, que està mirant el José amb les seves ulleres,
sí.
En comptes de tenir un ordinador aquí davant, tu ara podies no tenir l'ordinador i decidir veure a tamany enorme el que tens a l'ordinador.
Però a la vegada... Però és que, a veure, aquí a estàs veient massa coses. Això és un mal de cap, perquè, a més, Mercè,
ja
tu ens veuries a l'Uri i a mi.
Ja t'ho està dient l'Uri, que això no s'ho pot treure del cap,
no,
home, no és clar.
Porta molts mals de cap.
Efectes pràctics, pots estar caminant pel carrer, veient el Barça, vídeos a TikTok i consultant a Twitter tota la vegada. És una activitat... No la recomanem des d'aquí, perquè és perillosa.
Home.
Lo següent. Home. El dispositiu ha sortit a la venda aquest passat 2 de febrer als Estats Units i escolteu com els venedors d'Apple van rebre el primer comprador que es va fer amb un exemplar de les Apple Vision Pro. Mm. Espereu.
Expectació, eh?
Ja claca.
Comencen a animar?
N'hem col·locat una, ja.
Home, t'ho diràs.
I afanyem-nos a col·locar-ne més, perquè quan les comencin a provar...
Veuran que fallen com una escopeta de fira. Realment, han començat a donar problemes, evidentment. Ai. I pel que he pogut llegir, se n'havien de fabricar 1 milió i sembla que en faran unes 400.000.
Carai, tu. Han fet retallades, també, els Apple?
És que no falla, eh? Venen una cosa hiperfuturista i el dia de l'estrena hi ha alguna cosa que patina i que no funciona. Ja podem veure els primers usuaris caminant pels carrers, dinant a un restaurant, asseguts al metro. Hi ha un noi assegut al metro fent el gest de mecanografia. I la resta del metro se l'està mirant.
Perfecte. Com dient... És que és el que necessitàvem, aquestes ulleres.
Però és una cosa que a mi em fa por, perquè jo sempre m'he... M'ha agradat fer mofa d'aquestes coses, però després la realitat m'ha vençut. És a dir, m'he hagut de passar les meves paraules.
Clar,
i ara tu i jo estem rient, com si fóssim joves experts en tecnologia.
Clar,
i potser
però
som
tu te les
boomer.
Compraries, Uri, o no?
Jo no tinc 3.499
si
euros per llançar.
Però si els tinguessis... Pues, no, és que clar, aquesta és una
però,
altra.
Però per la curiositat, jo, has de ser
tampoc,
megamilionari, no però no...
Sí, esclar.
No m'acaba de fer el pes. Ens estem preocupant per no donar-los pantalles als nens abans dels 3 anys i sembla ser que el futur està encaminat a dur unes ulleres que projecten imatges als teus ulls a 1 mil·límetre tot el sant dia.
Sí, o sigui, ja perds el contacte absolut de la realitat.
És que la idea és que tu estàs veient la realitat.
Saps? Però és una realitat
però projectada. Projectada als teus ulls i, a més, si sobreprojecten totes aquestes icones i aplicacions. Jo tenia entès que tota pantalla s'ha de col·locar a certa distància dels ulls.
És veritat.
perquè si no pots prendre mal.
Clar,
Uri.
Però és que estem parlant de computació especial. Sensors és diferent.
Twitter va ple de vídeos de persones que fan vida normal amb les ulleres posades. Gent que condueix, gent que va al gimnàs, que això ja és... Sí, home, sí, perquè tu estàs veient la realitat igualment. Però el vídeo que m'ha cridat més l'atenció és la d'una usuària que, amb un filtre de tipus Instagram, li canvia la cara a la seva parella per la de Leonardo DiCaprio. Cada dia podries conviure amb una... No t'està interessant gens.
Jo crec que és més realitat paral·lela el que dius tu que el que ens va portar
a la Harry. Totalment.
Computació especial. Jo recordo quan vaig veure Regreso al futuro 2 i com em va impactar i esperançar el futur que descrivia Robert Zemeckis en aquesta pel·lícula, perquè tot em semblava divertit, inofensiu, era pràctic, era còmode. Però l'any 2008 va aparèixer una pel·lícula que em va canviar per sempre la manera de percebre la tecnologia i l'impacte que té a nivell social, que és WALL-E. L'heu vist?
Sí, home, sí.
No has vist WALL-E? Sí.
Bueno, a veure...
Tampoc em prengueu com a referència.
Però, per favor. Però WALL-E, Harke, jo crec que a tu t'agradarà.
Ah, sí?
Home, és la de Disney, no?
Sí.
Me l'apunto?
Sí, apunta-te-la.
On es pot veure, això?
A Disney.
A Disney.
Ja hi som.
No tens la plataforma.
No tinc ni la plataforma ni les ulleres aquestes d'Apple, que segurament també es podria veure.
No sé si és que em faig gran, però tinc la sensació que tot això s'acosta més al futur que planteja Pixar amb WALL-E que no pas al de Regreso al futuro 2. Però això només el temps ens ho dirà.
Doncs gràcies, Uri. Ben tornat novament. Deixeu-me dir que passa un minut de les 3 i directament avui passem a la penúltima hora.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Perquè tornem a parlar de subhastes de fabricació i mocadors, en aquest cas. La setmana passada ens explicava en Josep Maria Minguella, va fer la digestió amb la Harke, i te recordes de Harke? Ens
sí,
explica la història d'aquell primer contracte amb Messi.
Sí, doncs, estava dinant.
Avui sabem que la casa de subhastes, com és aquesta casa de subhastes?
Sotheby's!
Ha fet el mateix amb un mocador de Freddie Mercury. No només això, el pack el completen 5 peces de roba i altres objectes personals del mateix líder de Queen, que per fi, Harke, doncs, seran on haurien d'haver estat sempre.
A Lleida. Allà mateix. L'has adquirit Adrià Codina, un amic, de fet, del programa, historiador de l'art i pèrit també en art i en antiguitats, i a aquesta hora de la tarda ens encanta poder parlar amb ell uns minuts doncs, perquè ens expliqui què més va poder comprar en aquesta subhasta. Adrià, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
No, clar, la primera pregunta, no sé si tu ets admirador de Mercury o la col·lecció la fas com perquè et dediques a això del col·leccionisme.
Mira, t'explico. La cosa és, o sigui, a mi Queen sempre m'ha agradat. Vull dir, he escoltat a Spotify va que xuten les cançons de Queen, sempre he fet rècord al rànquing, però sobretot admiro de Freddie Mercury el personatge, o sigui, com era una persona capaç d'aplegar tantes masses, vull dir, que la gent el respectés, que posés, o sigui, que fes front a una malaltia com va tenir, com és la lluita per la sida, internament, dins de la banda, vull dir que la gent el respectava, li va donar suport i també va ser un precedent pues perquè la gent comencés a investigar, vull dir, a partir de la mort de Mercury se va començar a investigar més i tothom va... perquè es va volcar, vull dir, quan van fer el concert benèfic, no sé... Bueno, va ser com... O sigui, forma part de la història. Llavors jo admiro molt el paper aquest que va tenir com a... No sé, com a personatge històric, diria. És una icona. De fet, el Queen com a banda és de les més escoltades a nivell internacional des de fa molts anys, vull dir, en rècord sempre. I clar, que posin a la venda, o sigui, que la que va ser la seva parella posi a la venda tot el que hi havia dins de la seva propietat, clar, això no es veu quasi mai. Vull dir, jo ho he vist en vida amb Michael Jackson, que quan també van desmuntar la casa que tenia, el parc temàtic i tal, i llavors va ser quan el McLaren, per exemple, va aprofitar per comprar peces, que és el que avui se pot veure a la Casa dels Àngels i a Castell Xerà, que també és superinteressant. Però, clar, això no acostuma a passar. Vull dir, l'Elton John sí que a l'any 88, me sembla que va posar també a la venda part de les seves propietats perquè necessitava diners i tota la col·lecció d'art i tal, però no és normal de veure-ho, això. I llavors, quan es tracta d'una icona com és Queen, quan és Freddie Mercury, vull dir, jo sé que comprar amb aquestes subhastes és fer una inversió, vull dir, això és el primer de tot. Jo sabia que quan si comprava algo, que jo no tenia clar que aconseguís comprar res, estaria fent una inversió.
Això no perd valor, llavors,
No, Dios, no sé què.
Perdona, no, deia que això no perd valor.
No. De fet, cada minut que passa, cada dia que passa, em guanya.
Veus?
Vull dir, jo ara m'he trobat, per exemple, a la primera... O sigui, vaig aconseguir ser una de les 200 persones que vaig poder estar en sala pujant, que m'ha costat, vull dir, terra, mar i aire per poder ser una de les 200 persones exclusives, jo i la meva parella, que estàvem en sala pujant a la subhasta inicial i els dies posteriors. I llavors van haver-hi 5 sessions de la subhasta.
Durant
5 sessions, perquè se posaven més de 1.500 lots a la venda.
Carai!
O sigui, sí, més de 1.500 lots, però que realment amb objectes era molt més, perquè hi havia lots que potser posaven 40 coberts de la vaixella que tenia de plata. O,
clar. Adrià, deixa'ns preguntar, clar, tu parles de 1.500 lots a subhasta. Ens consta que tu, diguéssim, et vas fer amb un mocador de Freddie Mercury, 5 peces de roba i altres objectes personals del líder de Queen. Ens pots explicar una mica com és aquest mocador i la resta d'objectes doncs, que t'has acabat quedant?
Sí, la cosa és, a la subhasta inicial, només vaig poder adquirir les 5 peces de roba. De fet, jo no em pensava mai que hagués pogut aconseguir res de Freddie Mercury i menys de roba, perquè jo sabia que era una subhasta que batria rècords, de fet ho va fer, vull dir, hi havia multimilionaris al costat meu pujant a la sala, jo no soc multimilionari, i llavors estava competint, vull dir, amb gent molt potent. I llavors jo vaig trobar una escletxa en la subhasta, que va ser que tenien uns lots que no havien identificat fotografies associades, o sigui, no havien trobat fotografies de Freddie Mercury portant les peces de roba i tal, però jo sí que ho vaig trobar. Vull dir, desesperat de no guanyar res, durant 5 jornades de la subhasta, a les nits no podia dormir, me passava buscant en foros, me posava foros en japonès del Japó per trobar de quan està la gira al Japó, de Nord-Amèrica...
Bueno, sí.
Vaig anar fent de friquisme absolut. Llavors vaig localitzar els trajes aquests, que de fet són trajes que els va dissenyar i pintar ell mateix, estan fets sobre samarretes i coses que trobava per casa, perquè Freddie Mercury és una persona així molt extravagant i que li agrada fer aquestes coses. Sí. I llavors, el que és el mocador i el que he aconseguit a posterior, ho he aconseguit a la revenda, perquè ens entenguem.
Que també hi ha revenda, en el món de la subhasta.
quan les coses ja han pujat de preu, perquè en el moment en el que se tanca la subhasta, doncs ja està. Però jo, com arran d'això, vaig fer una presentació aquí a Lleida, perquè també volia que aquí a Catalunya tinguessin l'oportunitat de poder veure-ho per primera vegada, la col·lecció, vaig presentar els trajes. I arran d'això, van contactar amb mi, bueno, una gent que està preparant una cosa bastant important a nivell internacional per fer una exposició sobre Freddie Mercury, que són gent propera al mateix artista.
Sí.
I llavors van contactar perquè van veure que inclús vaig fer dissenyar els maniquís i tal, i que van quedar flipats. Llavors van voler contactar amb mi i ja vaig entrar en un cercle de gent que havia comprat a la subhasta. Llavors estic en contacte amb diversos col·leccionistes bastant importants de tot el món, i entre aquests doncs, han anat sortint coses, inclús unes de les coses que he aconseguit comprar són uns lots que Queen, com a banda, va fer retirar a Sotheby's perquè contenien, per exemple, els copions de les fotografies en negatiu per a les portades dels àlbums i tal, que són coses que Mercury havia guardat a casa, que la banda ni sabia segurament, perquè en aquell moment, o sigui, això hauria d'haver anat a parar el fotògraf o hauria de guardar la banda, però en aquell moment doncs, Freddie Mercury va guardar a casa, saps?
Clar, són petits tresors, no?, que es descobreixen doncs, passats els anys. Adrià, clar, 5 peces de roba de Freddie Mercury deuen valer bastants diners. Quant val això? Quant valen 5 peces de roba del líder de Queen, aproximadament?
És una pregunta molt fàcil de fer, però que no te la respondré.
Mira, parlàvem d'aquestes ulleres d'Apple Vision Pro que valen $3.500. Estem parlant de xifres així o anem molt desviats?
No, molt desviats.
Molt desviats, eh?
Són bastants més diners, són bastants.
Són bastants més diners, carai. Sí. Bé. 10 ulleres Apple Vision Pro, més o menys?
No te ho diré.
Bé. Té un valor incalculable, no, Adrià?
Sí. No, i de fet, te diré més. Per exemple, el tovalló que he comprat, que la gent simplement pot pensar, hosti, va de xorrada, no?
Uh-huh.
És un tovalló, jo ara, de fet, ara al març, tinc una reunió amb el que va ser el seu assistent personal, que és la persona que li portava la comptabilitat, li portava les compres, vull dir, els regals. Era la persona que ho sabia tot.
Sí.
¿Vale? Feia més coses, de fet, que Freddie Mercury, vull dir, era un mimat, el Mercury.
Uh-huh.
I llavors, ell m'explicarà, perquè segurament això jo dedueixo, que ha set perquè és els únics tovallons o les úniques coses que han a casa que tenien les inicials.
Ah.
Llavors, i de fet, formaven part del moble bar, que tenia un bar on li servien les copes i tal.
Uh-huh.
Hi ha una fotografia conservada l'any 85, del 1985, on se veuen, són un parell de tovallons i han aconseguit comprar un.
Uh-huh.
I estan, se veuen que estan utilitzats i tal. I, bueno...
Clar, no es poden netejar, aquests tovallons.
No, de fet tenen pèls de gat, que és habitual en totes les peces de roba que han venut, que estan desinfectades i tal, perquè Soledis ho va desinfectar, però en totes se conserva pèl de gat, perquè Freddie Mercury era un amant dels gats,
uh-huh.
En un moment donat tenia 6 gats vivint a casa, i llavors tot, vull dir, és inevitable que hi haguessin pèls.
Clar, estem parlant de molts objectes doncs, personals de Freddie Mercury, aquest mocador, 5 peces de roba, a més d'aquests altres objectes personals del líder de Queen. No sé si, Adrià, tens pensat doncs, fer-ne tot això un museu? Perquè tu deies doncs, que aquests 5 vestits de Freddie Mercury sí que els havies exposat i que ara també properament s'exposaran a una col·lecció més gran, però no sé si doncs, en algun moment a Lleida també s'habilitarà algun espai perquè es puguin veure més de forma indefinida.
Sí, bueno, estic treballant, això sí que us ho puc dir, estic treballant. Ara a l'abril ho exposaré a Madrid, faré una presentació a Madrid que es farà durant uns quants dies i es podrà veure tot el que és la meva col·lecció fins ara, que la vaig ampliant, vull dir, i segueixo tenint idees de coses o fent ofertes a altra gent, coses que no em volen vendre, però que segur que en un temps curt o llarg me ho vendran. I llavors, bueno, la meva idea és crear com un context de la banda i tal i poder crear un discurs museogràfic perquè tingui sentit tot, saps? I anar intentant aconseguir pues, de totes les èpoques de Queen, coses i tal. I sí, la meva idea és fer... A Barcelona també estem organitzant amb l'Ajuntament de Barcelona una exposició. No sabem dates encara ni res, però bueno, està sobre la taula la meva voluntat amb l'Ajuntament, que està preparant l'homenatge de Freddie Mercury i tal. Pues ja, jo tinc la voluntat amb l'Ajuntament de cedir les peces per fer una exposició.
Uh-huh.
I després també m'agradaria fer una cosa més descontextualitzada, que és un projecte que també estic fent, perquè hi hagin altres poblacions d'arreu d'Espanya pues, que també es puguin veure en un moment donat, però sí que m'agradaria a la llarga. Jo sempre ho dic que espero que no sigui d'aquí a molt llarg plaç, però m'agradaria tenir un museu propi per poder mostrar les meves col·leccions, perquè no només soc col·leccionista d'això, me dedico a col·leccionar sobretot art del segle XIX i principis del XX, llavors m'agradaria pues, poder posar-ho en algun lloc.
Molt bé.
Tot, i que la gent ho pugui disfrutar.
De fet, Adrià, tu ets molt jove, per tant, de ben segur, amb aquesta col·lecció fantàstica que ja tens tant d'art com d'altres peces, com per exemple aquestes peces de Freddie Mercury, de ben segur algun dia doncs, podràs obrir un museu. I escolta, i quan estrenis o portis aquests vestits de Freddie Mercury en aquesta exposició aquí a Barcelona que se li fa, doncs t'esperem al Fabricació Pròpia.
Sí, i tant.
Doncs Adrià Codina, historiador de l'art i pèrit en art i en antiguitats, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Però Harke no ens ha dit l'Adrià quan no ens ho ha dit. Va costar, No.
És,
dir,
és un professional.
Vinga, moltíssimes gràcies, Adrià.
A vosaltres, que vagi bé.
Res, en 3 minuts ens situem a un quart de 4 ja de la tarda d'aquest dilluns 5 de febrer i fem una cosa, marxem a publicitat i a la tornada, us ho hem comentat a l'inici, avui enmig d'una gran expectació mediàtica ha començat el judici contra Dani Alves a l'Audiència de Barcelona i és per això que ens traslladarem fins allà perquè aquest judici l'ha seguit, com dèiem, com ha pogut en Pau Massip per aquesta expectació i perquè per primera vegada, és un fet inèdit, doncs al seguiment d'aquesta vista hi ha hagut força restriccions. En parlarem amb en Pau Massip després d'aquesta petita pausa publicitària.
Ràdio Estel.
Música. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Quart en punt de quatre, enmig d'una gran expectació mediàtica, avui ha començat el judici, dèiem, contra Dani Alves, un judici que no deixen gravar res del que passi a la sala de vistes i tampoc es pot seguir la declaració de la víctima. Alves, recordem, en presó preventiva des de fa 13 mesos, s'enfronta ara a una pena de fins a 12 anys de presó per agredir sexualment a una jove de 23 anys en una discoteca de Barcelona. Clar, totes les especulacions fins a última hora, finalment no hi ha hagut pacte de conformitat i el judici, com us dèiem, doncs ha començat, tot i que, això sí, amb un cert retard. Fem una cosa, des de l'Audiència de Barcelona, en Pau Massip ha seguit com ha pogut avui la vista contra el futbolista brasiler i ja li direm la bona tarda, el tenim connectat amb Pau. Pau, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Pau, aquest matí ha tingut lloc la declaració de la víctima a porta tancada. Diria que ara mateix us trobeu en el recés per dinar, no?, d'aquesta vista.
Sí, exacte, ara ens han donat 45 minuts per dinar una mica. Han declarat la víctima, que com deies ho has fet a porta tancada, no hem pogut sentir res ni veure res, més enllà de les restriccions que hi ha en tot el judici, que no podem agafar àudios ni imatges, però la declaració de la víctima ha sigut a més a porta tancada, no hem tingut ni la connexió de vídeo que ens permet...
Doncs sí.
I si després ha declarat una amiga seva,
sí,
va acompanyar aquella nit dels fets i ara han fet la pausa per dinar.
Per tant, Pau, ens confirmes que de la declaració de la víctima d'aquest matí no s'ha transcendit res, eh? Vull dir que aquest era l'objectiu.
No, de fet, d'ella no. Sí que uns companys han pogut parlar amb la seva advocada i els ha explicat que ara s'ha reconfirmat, ratificat tot el que va dir el dia de la declaració davant la policia. Per tant, manté la mateixa versió dels fets i ja està, tampoc en sabem res més.
Uh-huh. Pau, explica'ns una mica com ha estat l'arribada de Dani Alves, perquè diria que al matí s'ha respectat moltíssim i diria, no sé si tu l'has pogut veure, però que ha estat bastant restrictiu en aquest sentit i jo no sé si després de la declaració de la víctima heu pogut veure Dani Alves per l'audiència.
Sí, al matí els Mossos d'Esquadra, quan arriba amb un furgó de Mossos, de darrere de l'edifici, ja estic aquest edifici del Tribunal Superior de Justícia que hi ha a l'Avinguda de l'Arc de Triomf de Barcelona, doncs ha arribat per darrere, alguns companys, sobretot dels gràfics, sí que l'estaven esperant i l'han pogut veure. I després, a dins de l'edifici, els Mossos sí que és veritat que han jugat una mica el gat i la rata amb nosaltres, amb la premsa, perquè ens estaven fent esperar en un lloc on en principi havia de passar per davant nostre i al final l'han fet entrar per una altra porta i no l'hem vist en cap moment. Sí que l'hem pogut veure en les imatges en vídeo de dins de la sala, sí que està allà, el podem veure, que va amb una camisa blanca, va amb texans, va amb unes bambes blanques, bastanta estona mirant a terra, no sé si cap cot o preocupat per la situació, i després sí que hem vist que és veritat que aquest edifici una mica antic i de sostres alts i fa una mica de fred i s'ha posat una jaqueta. El que sí que és veritat és que ara, quan hi ha hagut aquesta pausa per anar a dinar, sí que ha passat per davant dels periodistes, sí que l'hem pogut veure en aquest trasllat, que com és habitual, anava manillat. Sí que se'l veu amb una cara de preocupació, però això sí, sí que dins d'aquestes restriccions que envolten tot aquest judici sí que l'hem pogut veure fugazment, per dir.
Almenys en aquests últims finals, abans de, com deies, a l'hora de dinar. Pau, explica'ns una mica, perquè diria que sou 270 periodistes de tot el món que esteu seguint aquest judici de Dani Alves. Com ha estat aquesta organització, Pau?
Bé, mira, ens han fet venir molt d'hora, perquè a 7:45 ja estaven repartint les acreditacions, i sí que és veritat que estan sent bastant estrictes amb aquest tema. Portem unes enganxines de colors, les ràdios de color verd llampant, els diaris de color taronja, cadascú té el seu color diferent, i són molt, molt insistents en què portem en tot moment l'enganxina, que es identifiqui que som periodistes. El que sí que és veritat és que els més veterans de periodistes que fan tribunals també s'han estranyat, perquè, per exemple, nosaltres estem a la sala de ràdios, que és exclusivament per ràdios, i clar, com que aquesta sala acostuma a ser la sala de premsa en general per tothom, doncs els dies que hi ha judicis normals estem molt més apretats, i en canvi avui doncs estem bastant més amples, perquè també és veritat, ens ha sorprès que de ràdios no n'hi ha cap d'internacional. Les ràdios sí que som tots d'aquí, sí que hi ha companys de mitjans escrits o de televisions, sí que hi ha d'altres països.
I en tinc del Brasil, no, Pau?
Exacte, sí. Hi ha companys, molts companys brasilers, i ja et dic, i d'altres països, sí. Però ja et dic, però perquè ens han separat molt, han fet una sala per ràdio, una sala per tele, una sala per diaris i agències, etc. I, per tant, hi ha molts periodistes, però és veritat que estem molt més amplis, molt més ben repartits que altres vegades.
Fem una cosa, perquè ens agradaria, perquè sabem que d'aquí res, d'aquí uns 9 minuts, ha de començar les declaracions d'altres testimonis, si no m'equivoco, per part de la víctima, Pau?
Sí, ara queda pendent la seva cosina, la que ha declarat abans del recés era la seva amiga. Eren la víctima, l'amiga i la cosina van ser les tres que van sortir juntes de festa, i ara queda la seva cosina, i després està previst que declarin tres treballadors de la discoteca, que la van ajudar, la van atendre, van activar el protocol.
Clar, ens agradaria preguntar-te també si ens pots explicar el que ha transcendit més en el quant, perquè en aquest primer dia de judici, recordem-ho, si no m'equivoco, que és fins dimecres, el que s'hi ha transcendit és que la defensa del futbolista havia demanat anul·lar la vista per vulneracions de drets, fet que el tribunal ha denegat, com també ha denegat aquesta denúncia per part de l'advocada de la víctima contra la mare de Dani Alves, recordem-ho, per divulgar a les xarxes l'identitat de la noia.
Sí, doncs exacte. Al matí, a l'inici, s'han debatut aquestes qüestions prèvies. La defensa d'Alves ha intentat buscar la manera de dir que se li ha vulnerat el dret a la defensa. També ens ha acusat a la premsa de fer una campanya de difamació, un judici paral·lel, com culpabilitzant-lo abans del judici. I el tribunal ha dit que no, que el procés està garantint tots els seus drets i que no hi ha res que hi tingui a veure. I sí, exacte, com deies, l'advocada de la víctima ha presentat com a prova la denúncia que van posar ella mateixa contra la mare de Dani Alves per haver publicat dades i imatges de la víctima, i en aquest cas tampoc ho ha acceptat. Considera... Clar, és una mica un argument curiós.
Clar, què és el que ha explicat? Exacte, explica'm.
Perquè ella literalment ha dit que és un altre cas a part. I clar...
Clar, això com es pot interpretar, Pau?
Jo entenc que ho diu en el sentit que es tracta d'un cas de difusió de dades personals i privades, que no és el que s'està jutjant aquí, clar. Xoca una mica en el sentit que les persones implicades són les mateixes d'aquest cas, però sí que és veritat que aquest judici va d'un fet molt concret, que és l'agressió que va patir la noia a la discoteca, I la denúncia que presentava la seva advocada fa referència a un delicte de difusió d'imatges personals i de dades personals. Aquestes coses costa d'explicar-les, però realment, si t'agafes el dret al peu de la lletra, sí que té raó.
Pau Massip, ho hem de deixar aquí perquè, com dèiem, d'aquí res, d'aquí 6 minuts es reprèn aquesta vista primer dia de judici a Dani Alves, que tindrà lloc, com dèiem, a l'Audiència de Barcelona, des d'on s'ha traslladat el Pau Massip. Pau, diria, no et treguis l'enganxina, no?, que t'han col·locat, perquè
no.
T'ha de servir fins dimecres.
No, saps què passa? Que també... que no s'enganxa molt bé, i més d'un l'anem perdent per aquí per allà i...
Vinga.
Un disgust al final.
Doncs moltíssimes gràcies i bona feina, Pau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Bona nit, estic molt contenta de ser avui a Es Gaudí. Un any on les coses ens han anat molt bé, molt bé. Especialment els actors i actrius no blancs. Un autèntic carrusel de papers protagonistes, personatges rodons, polièdrics, en cap cas estereotipats. Un any ple de reptes interpretatius que ens han fet demostrar al món del que som capaces.
Doncs amb aquest to irònic, podríem dir, començava el discurs reivindicatiu l'actriu osonenca Yolanda Sey. Va ser durant la gala d'ahir, als Premis Gaudí, un discurs que reclamava més papers al cinema català pels actors i actrius, com sentíeu, no blancs, i que es va convertir, sens dubte, en un dels moments més aplaudits de la nit d'ahir. Yolanda Sey, actriu i cantant, membre de les Sey Sisters, criticava el fet, doncs, que hi hagi un cinema blanc, privilegiat i de classe alta, i que no representi la realitat. Un cinema que, per tant, en paraules de Sey, no serà català. Un discurs que, com dèiem, ha calat moltíssim i que avui doncs, hem volgut comentar amb la seva responsable, amb la Yolanda Sey. Què tal, Yolanda? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bé.
Yolanda, no sé si encara estàs rebent molts missatges després del discurs d'ahir, que va ser, com dèiem a l'entrada, un dels moments més aplaudits de la nit d'ahir dels Premis Gaudí.
Sí, la veritat és que, estic una mica abrumada amb totes les respostes. Sabia que, que portaria cua, però no m'esperava tant. I sí, estic amb el mòbil enganxat. Porto tot el dia amb el mòbil enganxat.
Yolanda, no sé si podries compartir amb nosaltres si hi ha algun missatge que t'hagi sorprès, que t'hagi impactat després de les paraules que vas tenir ahir als Gaudí.
No hi ha res que m'hagi impactat, sí que és el volum de missatges i de persones que han connectat amb el que vaig dir ahir. No deixa de sorprendre'm com que això, quan ens posem a criticar o a dir que no ens sembla bé el sistema, doncs sempre hi ha gent que surt criticant-te tu, no? I això ho estic veient i estic rebent molts missatges que també no són gens bons, però això ja sabia que passaria i només em demostra que encara s'ha de fer molta feina.
Encara s'ha de fer molta feina. És que, de fet, tu mateixa deies que només el 7,88% dels personatges dels Gaudí són no blancs. Creus que les seves paraules, Yolanda, poden marcar un abans i un després al cinema català?
Jo crec que hauria de fer de passar alguna cosa, perquè si des de l'acadèmia, des de la Zoe i Polo, que van ser els que van decidir parlar amb mi, fer juntes aquest guió per parlar d'això i que ho fes jo. Si des de l'acadèmia es va com acceptar i volen fer un canvi i tal, doncs ara fa falta que hi hagi una resposta, no? Perquè no serveix només fer discursos i després la realitat no canvia res. Sé que des de l'acadèmia tot no poden arreglar, òbviament, que això va més enllà, que va, pues, això des dels productors, directors que decideixin fer-ho diferent, però bueno, suposo que una pressió es pot fer i esperem que es faci.
Clar, de fet, l'Acadèmia del Cinema Català repiulava i mateix el teu discurs afegint que les teves paraules eren unes paraules més que necessàries. Et va sorprendre fins i tot, no?, el ressò que n'ha fet la mateixa Acadèmia del Cinema.
Sí, perquè al final és això, vull dir que la responsabilitat no és de l'acadèmia ni molt menys, la responsabilitat és de qui fa les pel·lícules i de qui crea les pel·lícules, no? Però entenc que bueno, que es poden fer moltes més coses que no s'estan fent i que espero que, bueno, que això no es quedi només en paraules i que es passi l'acció, perquè necessitem ja que es passi l'acció.
Vinga, Iolanda, què hauria de passar perquè les coses canviessin?
Bueno, jo crec que bueno, primer canviar la mentalitat de pensar que una pel·lícula normal és veure que totes les persones que actuen en aquella pel·lícula, tots els personatges són blancs. Això ja no és normal, i pensar que això és normal, pues, bueno, aquí tenim un problema. Vull dir, no estem veient la realitat d'aquest país ni la realitat de la societat, i això és el primer que hauria de canviar. I jo crec que com a espectadors també podríem començar a canviar la mirada, no? De que no ens sembli normal veure un contingut totalment blanc perquè no és real, i a partir d'aquí la gent que escriu tot aquest contingut hauria de posar-hi, bueno, de posar-se a canviar les coses, a canviar la mirada i omplir els equips de persones no blanques també, perquè també, o sigui, només vaig parlar de davant de la càmera, però darrere de la càmera el percentatge no arriba ni al 2%. Llavors, clar, aquí també tenim un problema de qui explica les històries i això s'ha de canviar.
Clar, fixa't que també et volíem preguntar avui, Iolanda, justament si en altres sectors culturals, com ara la música o fins i tot el teatre, per exemple, podíem veure l'obra Amèrica, no?, fa uns dies, tu creus que les persones no blanques us hi podeu sentir més representades, més identificades? Creus que passa el mateix?
Jo sento que, o almenys com en la meva experiència en general, en el teatre jo he tingut moltes més oportunitats i de fet treballo molt més en teatre que en cinema. I no sé molt bé dir-te per què, perquè jo treballo en teatre català, llavors no sé quina és l'explicació, però sí que, bueno, veig que en teatre i en música hi ha molta més obertura. No sé què ens passa amb el cinema. Hi ha un tap allà de no voler canviar les coses, perquè estem veient en altres àmbits que, tot i molt a poc, perquè no estem arribant al lloc on voldríem, ni molt menys, però hi ha com una escletxa bueno, d'entendre que les coses han de canviar. El cinema, no sé què ens està passant, però no està funcionant.
Iolanda, he entès que en aquest discurs, aquestes paraules, que ho vas fer capgirar tot, perquè les imatges que hem pogut veure dels Premis de Gaudí d'ahir, mentre tu donaves aquest discurs, la gent es va quedar boca badada. No sé si tu vas tenir aquesta sensació, no?, des de dalt de l'escenari.
Sí, vaig tenir aquesta sensació. De fet, era una de les pors que tenia i que vaig parlar molt amb l'Anna i la Maria, la Zoe i Polo, quan m'ho van proposar. Jo vaig estar encantada i això, elles volien que fossin les meves paraules guionitzat per elles, perquè era la seva gala i al final és la seva manera de dir les coses que troben la millor manera per dir-les, perquè quedi irònic i ben dit, però bueno, que no deixis de dir les coses, no? I quan teníem aquestes converses jo els deia en plan, uah, ara me n'estic adonant que al final estaré dient això davant de la... Bueno, el que vaig dir.
El que vas dir, no? De dir, ostres...
Podria donar feina o no.
Sí, sí.
Però bueno, al final, no sé, la sensació de no perdre-hi res doncs em va maldre més i vaig decidir fer-ho igualment.
Uh-huh. Perquè, Iolanda, entenem que la idea va ser teva, va ser d'elles, com va anar aquesta fabricació, no?, d'aquest discurs que ha impactat tantíssim.
La idea ve d'elles, que en un moment decideixen que a la gala hi ha d'haver, s'ha de parlar de la no diversitat al cinema català i em van escriure dient que volien parlar d'això, però volien que ho fes jo. I llavors, vam quedar i vam parlar de com ho veia jo, de les experiències que havia tingut i això, i a partir d'elles van guionitzar una mica el que jo els havia dit. I a partir d'aquí vam anar com buscant que el guió fos que estigués així i que jo pogués estar còmode dient el que havia de dir i això. Però, la idea va sortir d'elles i que els agraeixo infinitament. Perquè no tothom té aquesta mirada, sí. No? De això s'ha de dir i potser nosaltres no som les adients i busquem algú que ho pugui dir. I això, és d'agrair.
Iolanda Sey, moltíssimes gràcies, de debò, per haver entrat avui al Fabricació Pròpia, sens dubte, una de les persones del dia d'aquest dilluns, l'endemà d'aquests Premis Gaudí, l'endemà de fer ressonar i de tant de bo que es capgiri aquesta situació. Gràcies per les paraules d'ahir, Iolanda. Dèiem també, si altres sectors passava com la música o el teatre, tu també has treballat justament amb aquests dos sectors. No sé si, pel que fa a la música, si ens pots avançar alguna cosa de les Six Sisters. Si properament fareu alguna cosa, us podem veure en algun concert, Iolanda. Perquè jo me'n recordo, quan vau venir aquí a l'estudi de Ràdio Estel, no sé si te'n recordaràs tu, però és que ens vàreu deixar tots emocionadíssims, no? I realment que el missatge, ahir, el que va passar ahir és una prova més que evident, no? De la força que teniu.
Sí, ara necessitàvem com un temps una mica de descans, perquè també cada una té les seves carreres i estem una mica això, i ja anirem veient com avança tot. Però de moment estem així, estem en pausa.
Doncs, Iolanda, una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies per haver entrat avui al Fabricació.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Doncs, com dèiem, avui hem parlat uns instants, uns minuts, amb aquesta xerrada amb la Iolanda Sey, que, sens dubte, ahir va ser una de les clares protagonistes de la nit d'ahir. I no sé si la Judit Casellas la va poder seguir, aquesta gala dels Premis Gaudí.
Doncs l'he seguit per les xarxes, Mercè. No l'he seguit en directe, però sí que l'he seguit per les xarxes i he vist tots aquests moments. I magnífic que tinguem aquests premis a casa nostra. Ens fa molta il·lusió, la veritat.
I sobretot que es puguin sentir veus com la de la Iolanda Sey, en col·laboració amb l'Anna Polo, el que ens ha explicat, i la Maria Rovira, la Via Sherman, i que pugui arribar i que es puguin dir les coses, no? I que es pugui reivindicar. Fem una cosa. Avui ens portes la setmana al dia?
Sí, avui us porto l'agenda de la setmana, Mercè.
Vinga, va, doncs ens hi posem després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immune normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bevible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Vinga, va, que som dilluns i a aquesta hora ja sabeu que és hora de fer un repàs de l'agenda informativa de la setmana. Avui en Pau Massip, com ja sabeu, l'heu pogut escoltar, doncs el tenim, mira, ara, a Caselles, ara mateix, doncs, seguint...
aquest judici a Dani Alves.
Aquest judici de Dani Alves, com deia, han fet aquesta petita pausa per dinar i ara continuen les declaracions dels testimonis per part de la víctima. Us anirem ampliant aquesta notícia, tot el que doni de ser la jornada d'avui des dels serveis informatius d'aquesta casa. I, per tant, tenim a la Caselles, cosa que l'agraïm moltíssim, que tregui l'agenda de la setmana informativament i que ens expliqui què hi ha previst per aquesta segona setmana de febrer.
Sí, doncs mira, aquest judici a Dani Alves, com comentaves, Mercè, que s'ha d'allargar fins dimecres i que l'exfutbolista del Barça serà l'últim a declarar, perquè així ho ha demanat doncs, la seva advocada. Ja saps també, Mercè, que s'han pres algunes mesures excepcionals per a aquest judici, com és el cas que s'ha de protegir molt bé la identitat de la víctima i que per això no es podran difondre imatges d'ella ni tampoc talls de veu del que digui durant aquest judici.
Doncs sens dubte que estarem molt atents. Heu de seguir també, com dèiem, els butlletins d'aquesta casa amb Pau Massip, que es troba aquest dilluns des de l'Audiència de Barcelona.
Demà també hi ha un ple extraordinari del Consell General del Poder Judicial per abordar els atacs que han rebut alguns jutges durant aquesta negociació de la llei d'amnistia. I justament també demà la mesa del Congrés el que farà serà acordar quins són els propers terminis perquè aquesta llei es pugui tornar a votar al Congrés dels Diputats. Ara mateix es treballa més o menys en un termini de 15 dies perquè la Comissió de Justícia celebri doncs, una sessió per discutir aquestes esmenes vives i poder doncs, també que hi hagi l'oportunitat que els partits les puguin transaccionar. Ja saps, també ho recordaràs, no?, que un dels principals esculls en aquesta llei d'amnistia és aquest concepte de terrorisme que el PSOE vol que estigui inclòs dins la llei i que Junts diu que no perquè posa, segons Junts, posa en risc no, que algunes causes com Tsunami Democràtic o el CDRs no quedin ben blindades per la llei d'amnistia. Tot això, tot aquest debat sobre la llei d'amnistia, que ens pensàvem que acabaria la setmana passada i que no acaba, Mercè.
Que ara mateix hauria d'estar al Senat, no?
Sí, totalment, ja hauria d'estar al Senat, tots ens pensàvem això i al final no. I tota aquesta discussió es farà doncs, de forma paral·lela en què a Galícia hi hagi aquestes eleccions gallegues que es preveuen. El dia exacte serà el 18 de febrer.
I mira, si et sembla, Judit, deixem de banda la política, perquè diria que dimecres hi ha previst el sorteig de quarts de final i semifinals de la Champions femenina.
Sí, un sorteig on hi ha el Barça i no hi és el Madrid perquè ja va quedar eliminat després de perdre contra el París. El sorteig es farà demà, serà a la una del migdia, per tots aquells que ho vulgueu seguir. Es farà doncs a la seu de la UEFA Suïssa i molt atents, aviam quin serà el pròxim rival del Barça.
D'aquest Barça femení, però espereu, perquè encara en futbol... No et feia tan futbolera.
M'agrada, Mercè, però quan són partits... quan són dies especials. El de dissabte no me'l puc perdre. Segur que la Marta Harkic tampoc se'l perd, aquest.
A veure, què passarà? Perquè déu-n'hi-do el que passarà. I, de fet, avui, recordeu, tertúlia esportiva al final del programa amb Josep Maria Minguella i el periodista Joan Poquí, que ens donaran la seva opinió del que va passar ahir entre, justament, el Madrid i l'Atlètic. Recordeu aquest gol en el minut 92 en què ens té acostumats al Madrid, però, mira, a vegades això, les coses es capgiren. Però bé, important tenir el cap a l'agenda.
Tenia el cap que dissabte hi ha el Madrid-Girona en el Santiago Bernabéu, o sigui que no us el podeu perdre. Serà a 6:45 de la tarda. I atenció, perquè recordem la classificació de la Lliga. A dia d'avui, el Madrid és primer amb 58 punts i el Girona és segon amb 56. Per tant, si el Girona guanya, es posaria primer de la Lliga. O sigui, tenim un moment, la Paula i en Ferran, que estan molt entusiasmats també amb aquesta il·lusió que hi poso a favor del Girona. Però a mi m'encantaria que ara mateix el Girona es tornés a posar primer de la Lliga, Mercè, què vols que et digui?
Jo crec que també és més la il·lusió de veure't narrar un partit ara mateix i aquests resultats de com està la Lliga.
doncs ja ho sabeu, 58 amb 56.
Déu-n'hi-do, com està la cosa ben ratllada.
Suposo que també vas amb el Girona, no, Mercè?
M'ho tornava a dir ara.
Home, vale, gràcies.
Per favor. Molt bé, molt Girona bé. O Barça, tu? Judit, ara m'has fet pensar.
És el típic debat que costa una mica posicionar-te, perquè, clar, realment fins ara no havia estat fan del Girona, saps què et vull dir? O sigui que llavors també em sento una mica hipòquita, no et diré que no.
Què passa en cultura aquesta setmana, Judit?
Doncs mira, en cultura aquesta setmana tenim el Festival de Novel·la Negra, el Vecina Negra, que aquest any es diu Espies com nosaltres, i dissabte, a més d'estar doncs, molt atents en aquest Madrid-Girona, també hem d'estar molt atents perquè hi ha l'edició 38 dels Premis Goya a Valladolid. Per tant, doncs, tenim dues cites molt importants important aquesta setmana, tant a nivell futbolístic com a nivell de cultura.
Què estaràs, amb un ull posat a on? Al teatre?
A tot arreu, Mercè, es pot fer tot. Els periodistes ja saps que són polifacètics.
Això és veritat. Alguna cosa més que em vulguis destacar d'aquesta setmana que
comencem? Doncs mira, en plana internacional, que no hem dit res, comentar-te que dijous hi ha les eleccions al Pakistan i que a dia d'avui les enquestes situen com a preferit l'exprimer ministre, que es diu Nawaz Sharif. I llavors tot apunta que serà el guanyador d'aquestes eleccions. I divendres hi ha la visita de dos dies del canceller alemany, Olaf Scholz, als Estats Units, on es reunirà amb Joe Biden a la Casa Blanca.
Mira, ja sé que normalment el que fem amb aquesta setmana que vindrà amb en Pau Massí, repassem doncs, tot el que hem d'estar ben pendents, no?, pel que fa a l'actualitat. Però jo sé que tu, com deia Judit, que ets una periodista polifacètica, estic convençuda que ahir vas seguir els Grammy, no?, ahir la nit.
Els vaig seguir, Mercè.
I què me'n pots dir de Taylor Swift? Perquè a mi m'agradaria saber la teva opinió, perquè avui, de fet, en parlarem també a l'Espai Mapamundi amb el professor Manonelles, el fet de que Taylor Swift pugui arribar a condicionar els resultats de les eleccions als Estats Units.
A veure, és que mou masses Taylor Swift. I jo no n'era conscient.
Tu ets Swiftie o...?
Jo no ho soc, però les meves companyes de pis ho són molt, Mercè. Aleshores han comprat entrades, van estar com desesperades un dia a la feina per aconseguir les entrades per anar a veure la Taylor Swift. Van comprar a l'hora les entrades de Madrid i de París i després van decidir que sí, que ja les revendrien, les que no poguessin anar. Llavors jo vaig veure aquesta afició amb la Taylor Swift que clar, ara entenc que realment pugui condicionar els resultats de les eleccions als Estats Units. Estic convençuda.
Però jo crec que d'aquí hi ha el debat que es pugui generar, que avui també en parlarem amb Manonelles, però el debat que es pugui generar que la política per si mateixa doncs, no? Hagi de buscar el suport per poder condicionar un vot, no sé,
Però perquè hi ha molta gent que, per exemple, li avorreixen, no?, les declaracions polítiques, una mica com el debat polític, seguir tot això no... els hi fa molta mandra, i quan tens, no?, un ídol, perquè moltes vegades aquests cantants són ídols, doncs dient-te que ella votaria a X candidat, doncs òbviament això a tu et condiciona, perquè és una persona a qui admires i penses doncs, que si tu l'admires que probablement doncs, tindrà part de raó. De fet, si Rosalia aquí es posicionés clarament a favor d'algun partit polític, segur que també m'hauria masses.
A veure què passa. De moment tenim les de Galícia.
De moment tenim les de Galícia, sí.
De moment tenim les
Anem
de Galícia.
Anem pas a pas, sisplau, que l'any que ve les catalanes. El 2025 tenim les catalanes, però de moment l'aragonès ha dit que no té intenció d'avançar-les, per tant, encara ens queda tot un any per encarar aquestes eleccions catalanes.
Doncs Judit Casellas, moltíssimes gràcies avui per haver-nos repassat la setmana aquí
gràcies
a Fabricació.
A tu,
i el que fem és anar directament, perquè clar, un altre dels temes importants que hem viscut aquesta darrera setmana i sobretot pel que fa aquest cap de setmana són les protestes agràries que estem vivint a casa nostra i també a altres països. Per tant, amb la gent de Verifica, tot seguit el que fem és aquestes veritats i mentides d'aquestes protestes.
A Ràdio Estel, Fabricació Pròpia.
Ja sabeu que cada dilluns, cap a aquesta hora, contem amb els companys de Verificat que ens posen això, la lupa, declaracions de polítics i a tot el soroll que circula a les xarxes socials. Avui ens centrarem en aquesta desinformació que generen alguns grups de manifestants del sector agrícola, ara que, com dèiem, les manifestacions s'estan extenent per tota Europa i han arribat ja a Catalunya. Per això, a aquesta hora, podem saludar en Marc Massip, que és formador de Verificat Escola i també fact-checker de ciència. Hola, Marc, què tal? Com estàs?
Bona tarda.
Molt bona tarda, Marc. Portem uns dies, ara ho dèiem, amb manifestacions dels agricultors per Europa. Ara s'han començat també a prodigar per Espanya i ahir van arribar a casa nostra, Catalunya. Marc, explica'ns qui demanen aquestes reivindicacions del sector agrícola i ramader.
Doncs, mira, demanen coses diferents en funció del país on estan tenint lloc, no? Però diguéssim que les que estan ocorrent ara mateix a Espanya fundamentalment se centren els comunicats de premsa de les principals entitats que ho han mobilitzat, se centren en demanar tres coses. Per una banda, fa molt d'èmfasi en la regulació de la Unió Europea. Demanen que els productes agrícoles extracomunitaris, els que venen importats des de països que no formen part de la Unió, hagin de complir amb els mateixos requisits que els que demana la Unió Europea als agricultors i ramaders dels estats membres. No? Demanen d'aquesta manera doncs, poder tenir com una competitivitat en les mateixes condicions entre els productes extracomunitaris i els intracomunitaris. Per altra banda, també demanen doncs, reduir la burocràcia, que tant la Unió Europea com les diferents comunitats autònomes els demanen de compliments de requisits mediambientals i sanitaris, i que diuen que té uns costos inassumibles, sobretot per les explotacions més petites. I per últim, doncs, també fan notar com els sobrecostos no, que han causat tant la guerra d'Ucraïna primer com la sequera actual després, i demanen que se'ls donin certes facilitats econòmiques en aquest sentit. I també que les assegurances no, comencin a cobrir les catàstrofes naturals que cada cop són més comunes degudes justament al canvi climàtic.
Marc, heu trobat que de vegades, des de Verificat, s'ha amagat desinformació en aquests reclams? O sigui, són comunes les mentides i mitges veritats?
Doncs comunes no ho són. En molts casos, o la major part dels casos no, que hem estat comentant fins ara, doncs, es tracta sempre de debats legítims que cal tenir en compte, que cal tenir per poder doncs, millorar les condicions de tots aquests grups. Ara bé, dintre de com tota aquesta diversitat de grups que hem vist que formen aquests moviments del sector agrícola, sí que hem trobat que hi ha alguns dels grups, alguns dels mobilitzadors, que sí que empren la desinformació de forma recurrent. Un parell d'exemples, no? Tenim Movimiento Rural Español, que és un partit, de fet és un partit polític, però que ha estat molt involucrat, ha sigut un dels mobilitzadors de part d'aquestes protestes, doncs que sí que s'han associat diverses vegades amb agents coneguts de la desinformació a xarxes socials i han publicat vídeos conjunts. No? I també trobem doncs, la plataforma SOS Rural, que una miqueta el mateix també té vincles amb partits polítics, té vincles amb grups de pressió negacionista sobre doncs, qüestions climàtiques i fins i tot qüestions sanitàries.
Clar, perquè, si no m'equivoco, Marc, parleu fins i tot de teories conspiratives. En què consisteixen?
Sí, parlem doncs, que alguns d'aquests grups, per exemple, defensen tota aquesta teoria de la conspiració dels chemtrails, no? Aquesta idea falsa i no demostra mai doncs, que les esteles de condensació que deixen els avions al cel doncs, són en realitat, o serien en realitat, esteles químiques d'uns productes que estan fets doncs, per això, per allunyar els núvols i, per tant, que no plogui i generar sequera. O fins i tot per vertir productes tòxics sobre de la població, en aquest cas dels camps agrícoles. Això doncs, no s'ha demostrat, són idees conspiranoiques que no tenen cap base científica, no? I són aquestes idees, o algunes de les idees que defensen aquests grups. N'hi ha d'altres que són potser inclús una miqueta més senzilles, no? Alguns d'aquests grups doncs, defensen que això de la sequera no existeix en realitat, que és una estratègia per fer pujar els preus. Ens poden estar dient inclús doncs, que això de la transició energètica, no? d'introduir cada cop més energies renovables, doncs que és una cosa que està en conflicte directe amb el món agrari, amb el món agrícola, perquè instal·lar plaques fotovoltaiques implica necessàriament reduir la quantitat de terrenys que estan disponibles per la pràctica agrícola. Quan això doncs és una cosa que tampoc es refrenda amb les dades. No? Nosaltres vam fer el càlcul, vam estar mirant què és el que demana el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima de cara al 2030, no? Quanta quantitat de plaques fotovoltaiques hem de tenir dintre d'uns quants anys, i mirant totes les que hauríem de complir en el millor dels escenaris possibles, totes aquestes plaques solars ocuparien menys de l'1% del territori espanyol orientat actualment als camps de cultiu. Per tant, com que sembren aquestes idees d'aquestes falses dicotomies que no tenen cap base i que acaben doncs, generant aquest soroll envers l'acció climàtica tan necessària. De fet, nosaltres quasi ens referim a totes aquestes idees com a un nou negacionisme. No? Ja no es nega tant que hi hagi un canvi climàtic, ja no es nega tant que sigui l'ésser humà el culpable de generar aquest canvi climàtic, aquest escalfament global, com que el que es comença a negar és que les solucions proposades siguin solucions útils, siguin solucions positives per la societat. I aquesta és una miqueta la nova tipus de narrativa que ens estem trobant, no? Tant a xarxes socials com a YouTube, i que és una cosa també internacional, que no només està passant a casa nostra, sinó que també doncs, investigadors dels Estats Units han vist que aquestes narratives comencen a agafar cada cop més pes, gent d'Austràlia també ha arribat a la mateixa conclusió, i els verificadors europeus doncs també han vist, no? Que són narratives que proliferen molt darrerament.
Per què creieu que passa això? Marc, li heu pogut trobar doncs, alguna explicació, no? Perquè fins i tot es defensen idees negacionistes de la Covid-19.
Sí, doncs una miqueta com dèiem, no? Moltes vegades el que trobem al darrere d'aquests grups, que també vull insistir, que són minoritaris dintre d'aquest moviment agrícola, que en gran part dels casos, o en la major part dels casos, defensa idees que poden ser raonables o que com a mínim són debatibles.
Sí.
Però, bueno, aquests petits grups que sí que defensen aquestes idees tan incorrectes, enganyoses o directament falses, doncs són grups, això, o bé que tenen un programa polític molt marcat, no? Com és el cas de Movimiento Rural Español, que es vol presentar a les eleccions europees i que, bueno, té aquesta agenda política molt marcada per... demanar, no?, més i més drets pel camp, a vegades, doncs, mentint deliberadament. Ens trobem també, doncs, amb grups de pressió, amb persones que, d'alguna manera, doncs, tenen interessos o bé econòmics o bé polítics en vertir aquestes informacions, aquestes mentides, i que, per tant, doncs, són també gens interessats en tot aquest discurs.
Marc, mira, avui justament tenim res uns minuts abans d'arribar al punt de les 4. És interessant també conèixer, clar, tota la feina que feu des de Verificat, no? Com arriben aquestes notícies, com les treballeu, tu ets formador de Verificat Escola, quin és el tractament, com us documenteu, com funciona aquest procés?
Doncs mira, nosaltres, una de les coses que ens caracteritza, no, i que defensem, i que al final és la marca també de la nostra fiabilitat, és que tenim una metodologia transparent i oberta. És a dir, que qualsevol persona que es faci justament aquesta pregunta que t'estàs fent tu, no, pot entrar a donar tal cas a la nostra pàgina web i trobar com és la manera en què nosaltres arribem a aquests discursos, com és la manera que els treballem i com és la manera que els verifiquem. En resumides comptes, nosaltres tenim com tres canals diferents d'entrada. No? Per una banda, fem un monitoreig de les xarxes socials que coneixem, de Twitter, de Facebook, d'Instagram, on doncs, activament busquem, seguim a una sèrie de comptes que sabem que deixen anar desinformació i els estem seguint per veure una miqueta doncs, què és el que diuen, aviam si hi ha alguna cosa que d'aquests comptes tan de nínxol pugui saltar a l'actualitat social, diguéssim. Una altra via d'entrada és el nostre número de WhatsApp. Per aquí ens poden enviar totes les consultes que vulguin els seguidors i seguidores de Verificat. Ens envien un missatge amb el dubte que tinguin, o el missatge que els ha arribat al mòbil, o amb la notícia que volen verificar. I nosaltres ens comprometem que en un termini raonable, quan hi ha poca feina és ràpid, però hi ha molta, doncs potser en un parell de setmanes, no? Sí. I la tercera via és l'escolta activa dels nostres polítics i polítiques, que també tenim el grup de política que s'encarrega justament d'això, de posar l'orella a totes les entrevistes, a totes les intervencions al Congrés, en el Parlament, i veure, aviam, si hi ha alguna cosa per allà que sona una miqueta estranya, no? Un cop hem captat tots aquests missatges que són sospitosos de ser desinformació, doncs apliquem aquesta metodologia que et deia abans, no? Doncs primer de tot consultem a la font, a la persona que ha emès aquest missatge, aviam què és el que vol dir, si vol contextualitzar alguna cosa, si ens vol donar la font d'informació d'on ha tret aquestes dades. I després doncs, nosaltres anem a fonts d'informació oficials, anem a estudis que ens puguin servir també per contextualitzar la realitat de tot plegat, parlem amb experts i expertes independents del tema, i una miqueta amb aquestes tres fonts d'informació, no? El que ens diu el propi protagonista, les dades oficials i els estudis científics, i amb l'ajuda dels experts i expertes, doncs podem arribar a un veredicte que després val a dir que ha d'estar consensuat entre quatre membres de la redacció. És a dir, que tot ha d'estar comprovat per quatre persones de l'equip de Verificat un cop està tota la feina feta, ha d'estar validat, i la sentència que li donem...
La sentència.
És verdader, exacte, fals o enganyós, doncs ha d'estar també, hem d'estar d'acord aquestes quatre persones.
Amb aquesta majoria. És molt interessant, Marc, tota la feinada que feu. Ara ens estaves dient, clar, tots els sectors, jo no sé si et voldries mullar, però entenc que en el grup aquest de política hi deu haver bastanta feina, no, Marc?
Sí, home, i tant. El grup de política és el que, de fet, és el que fa més escolta activa, no? Nosaltres, l'equip de ciència, ens movem més per les xarxes socials, no? però l'equip de política és el que està més a l'ordre del dia, escoltant el dia a dia i veient els representants. Escolten moltes entrevistes, això ja t'ho puc dir, llegeixen moltes també, i tenen una mà màgica, quasi, amb les dades, que de seguida que hi ha alguna cosa que els sona estranya, són capaços de caçar-la molt ràpid.
Doncs, mira, si et sembla, recordem el telèfon de Verificat, que és el 666-908-353. Recordeu, Verificat, que estan treballant nit i dia, millor dit, no, Marc, doncs per verificar totes aquestes informacions que us van arribant. Com sempre, un plaer tenir-vos els dilluns aquí al Fabricació. Una abraçada, Marc.
Moltíssimes gràcies. Bon dilluns i bona setmana.
Vinga, va, i nosaltres, després de fer aquesta hora dedicada avui a l'actualitat, hem començat setmana plegats, fabriquem la tarda plegats, i el que fem és arredonir, podríem dir-ho d'aquesta manera, amb els titulars de la informació, tot el que ha passat en aquesta darrera hora. Ja sabeu que estem pendents de tot el que passi en aquest cas Dani Alves. Des d'allà hi tenim en Pau Massip, ens ho expliquen els companys informatius. I a la tornada, prepareu el pitet i la salsa romesco, perquè després del butlletí anem de calçotada amb els Figa Flowers. Fins ara. Pensant tu per escriure un llibre, ben em posaria la Bíblia, la més caprichosa de Barcelona, tu la gent tota l'estona, amb el xandall rosa, molt venenosa, t'ho juro, la Rosi per Rosa. Em torno loco cada cop que la veig, la gola seca, si t'aprop ja tinc set, si t'han mullat et taparem, veiem junts la batxeta, amb la mirada, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava.